Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis! Benvinguts a la temporada 18 de Mossega la poma. Com estem? Com va tot?
Hello, hello.
A veure, avui...
Temporada 18, no?
Sí, bueno, hem tingut programes a l'estiu, però...
Però és, ara ja oficialment temporada 18.
Correcte.
I ara Mossega la poma ja pot anar a la presó?
Ara ja podem anar a la presó, ja podem votar per en Trump, ja votem...
Jo crec que...
Escolta, que és molt preocupant, no, dels gats i els gossos. A Springfield, és que sobre els gats i els gossos de Springfield són menjats pels immigrants.
Sí, sí.
De Springfield, d'Ohio,
i no qualsevol...
llar del cint de la família Simpson.
I no qualsevol immigrants, els immigrants d'Haití, saps? Sí. Que es veu que a Springfield hi ha una comunitat.
A Xile també passa això, eh?
També...
Van per les cases i els hi pregunten si tenen algun gato que les sobre per menjar-se'l. Ja fa molt temps que ha passat.
Bueno,
moment,
i a Catalunya
moment.
Això passava a la postguerra, eh?
No, ni a la postguerra. Hasta que no va haver-hi temps que la gent feia veure el rumor de que els restaurants xinesos el pollo con almendras era gat, eh? Que, o sigui, no, aquí no hi ha ningú, d'aquesta mena de cosa.
I la carne de lata que cole.
Sí, eh? El problema és que un candidat a president ho digui en un debat. Això és el problema.
No,
que hi hagi rumors.
El problema és que ho diu perquè entenc que això ell i els seus assessors estan convençuts que aquest missatge cola. O sigui, encara que sigui ell sol, però vull dir, si ho diu és perquè crec que els seus votants s'ho creuran.
Sí, però el bo del cas és que Trump en aquests casos li importa una merda als seus assessors. Si ell diu el que li surt per la... I a més, li va dir al moderador de la ABC, li va dir, escolti'm, que el mateix batlle
de Springfield.
Dit que això és mentida. I diu, què m'estàs dient si jo ho he vist a la televisió?
Ho he vist a la tele, ha sortit per la tele i ja està.
Perquè és d'un altre Springfield, home.
Bueno, nois,
no sé d'un altre,
benvinguts a la temporada 18 de Mossega la poma, en Gran Ludo, en Raúl,
que començava molt de nivell, eh?
En Magma, i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Si veieu al fons de pantalla a YouTube, des de Cupertino, avui faig de Tim Cook, no de Tom Cook.
Això és Cupertino, a l'hora de Sant Martí?
Sí, aquest hora de Sant Martí és Cupertino. És
a pesar que te l'havies posat al plan reivindicatiu, no perquè fos de Cupertino.
No, és perquè...
No fem
greenwashing d'aquests, bueno, LGTB washing a Mossega la poma. Però
pinkwashing o football washing.
És el que surt el Tim Cook quan fa, com hem tingut keynote aquest dilluns. Pues això.
Estrenar el Tim Cook, llavors no crec que sigui casual, que suposi. Que sembla perfecte, però ui, crec
jo,
que jo...
No,
que
no, no, Tomàs,
sempre surt.
Més
sempre,
que Tim Cook és et veig Tom Nook, eh?
Tom Nook, però sí. Bueno. Aquest art de Sant Martí, que està al centre de l'Apple Park, surt sempre, el Tim Cook sempre surt des de... des de les keynotes de la pandèmia, sempre la primera imatge que ve a travessant els núvols la càmera i baixa al Apple Park, el primer que es veu és ell davant d'aquí.
Però vull dir que crec que no és casual, crec que és part d'un missatge i que em sembla perfecte, que em sigui, però no crec que sigui sent Tim Cook justament aquesta imatge, aquesta iconografia, crec que això és tirar un missatge. Mira, i em sembla perfecte que ho passi.
Apple ha fet servir aquests colors sempre,
sí,
no?
sí, i a més a més
però l'art de Sant Martí en concret és la bandera universal del moviment LGBTI, llavors, sí. O sigui, que Tim Cook, que a més ell ha declarat que està casat amb un home, si no
però
equivocat.
Són els colors o és l'arc de Sant Martí?
Però no és el mateix, no, però no és, em sembla, estàndard,
però... No, que potser no, però que jo crec que si no fos amb intenció algú li hagués dit, compte, que si fas això molta gent pot pensar que és amb intenció, llavors aquestes coses crec que si les fas...
Però Apple sempre ha fet servir aquests colors amb intenció, no?
Sí, però jo crec que Sant Francisco tenen clar
de
què vaig.
Abans que Tim Cook fos de res.
Vale.
De totes maneres, jo no sé vosaltres, però d'Apple i de la resta, però d'Apple en particular, d'aquests missatges de bon rotllo marketingians respecte a després com fa les coses de veritat, cada vegada hi ha un gap més gran, tio.
Sí, fa, en qualsevol
sí, no,
cas...
Sí, però jo em referia al fet d'ell personalment, o sigui, ell al final com a CEO pot decidir com apareix en una keynote, igual que... A veure, el
però jo crec que això és més per el tema de l'honor a Alan Turing, no?
Sí, sí, jo crec...
Que
servir, sí.
Bueno, que també, clar, perquè avui al final també és el mateix. O sigui, Alan Turing, de fet, va acabar perdent la vida encara que fos un suïcidi per culpa d'això, de la pressió que va rebre pel fet que ell era gay. Per això dic que...
Home, el va perdre amb un suïcidi, però s'hagués pogut quedar amb un electroxoc. Vull dir que...
No, no, clar, clar.
Si vols fer aquests colors...
Va ser un suïcidi assistit, però assistit per les masses i pel govern. No, no, està claríssim.
Sí, sí. En qualsevol cas, aquests colors no són els colors estàndards de l'art de Sant Martí. L'art de Sant Martí comença pel vermell i acaba pel morat. I aquí comença pel verd i acaba pel blau. Per tant, és com una combinació molt sui generis d'Apple.
No, no, és simplement això, tampoc volia fer d'això un negatema.
Anem a intentar posar una mica d'ordre, a veure si aconseguim aquesta temporada 18 veure, després de 18 anys.
Lo més important aquesta setmana, lo més important aquesta setmana és que Huawei ha tret un acordió.
Encara no, ha tret un biombo
a l'acordió. Ja no tenim mòbils que es pleguen, sinó tenim mòbil que es pleguen com un acordió.
Un moment. Abans de deixar-vos anar i començar a parlar del biombo i de l'acordió, anem a posar una falca. Dios, posem una falca. Que és que em falten les falques. Vull dir que em manquen les falques.
Tu pensa, Tomàs, que aquí a Riverside ara ja pots posar el guió Riverside, eh?
Sí, bueno.
Ara que ja no en tenim.
Ara que no
en
tenim.
Bueno,
el que us anava a dir, que això, això és... la temporada 18, episodi 598 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, Marc, tira, va. Ja estem arribant a un
tenim,
punt...
O sigui, jo crec que és el del futur serem tots gilipolles, és dir, encara no ens hem posat d'acord amb tindre mòbils plegables o no. Ara ve els
anys Huawei... Alguns.
No t'hauràs posat d'acord tu. Jo
no,
tot torno a fer
fins
per la gent que
Apple
està a YouTube,
no declari...
Mira.
Sí, fins que Apple no declari que els mòbils,
sembla
els iPhones es pleguen...
Sí, pràcticament, però en bo, no?
Fins que Apple no declari que els iPhones es pleguen, els mòbils no es tenen que plegar.
Cal d'inventi, no. Apple inventi els mòbils plegables.
Ha d'inventar el mòbil que es plega.
Jo dic, vale. jo t'ho dic en aquest de Huawei, jo ara mateix estic en el vostre vaixell, eh? Jo, igual que he defensat i seguiré defensant a mort que el mòbil plegable tipus el OnePlus One, el OnePlus Open, o sigui, és ideal, jo ara mateix no sé què faria amb la tercera pantalla. Vull dir, no la necessito.
Bueno, però és que simplement és desplegar-lo una altra vegada, és com un biombo,
sí, ja,
un, dos,
però, tres. Però no m'oferirà res, o sigui...
Exacte.
Amb la doble sí que m'ofereix molt, ¿vale? Però no sóc capaç de veure... perquè és una triple que el que el fa és com més allargat o més vertical. No creix, no sé com explicar-m'ho, eh? Sí, no creixen les dues arestes del rectangle, com sí que passa en un plegable normal. Que tu passes d'un factor allargat a un més quadrat, on et creix tan horitzontalment, saps què vull dir? El vertical sí. El que faré és afegir una tercera plana del biombo. Llavors, no sé, potser per algú que vegi pel·lis en el mòbil, és l'únic cartús que jo ara li veig seria per veure una pel·li pel tema de la pantalla 16:9. Però és que és l'única cosa que jo ara mateix
ja no saben què fotre i ja està.
Jo crec que és una mica això, perquè Huawei va ser primer
volen fusionar el mòbil amb el tablet, volen fusionar
un... tancat ja tot,
és una fusió del mòbil amb el tablet
ja, però no, perquè si tu mires el teu cas l'iPad Pro que tinguis, veuràs que el seu factor de forma no és el que té aquest mòbil triple, saps què vull dir? Un mòbil plegable com el que tinc jo, com el OnePlus Open, sí que el factor de forma amb el que obre s'assembla a el que seria un tablet de 7-8 pulsades. Vale, perquè és un factor de forma, o sigui, la diferència entre un costat del rectangle i l'altre, que et dona una, o sigui, que et dona unes prestacions i un servei que està molt bé. Però afegir una tercera pantalla, no sé si m'estic explicant, eh? Si la tercera pantalla surt per sobre, per entendre's, com, o sigui, si tu tens dos verticals i una tercera a sobre, exacte, bueno, no, rectangular menys extrem, sí que li veuria com és més útil tenir l'iPad de 12 polzades que el de 9,7, vale? És més gran, pesa més, però bueno, tens, dintre del mateix factor de forma més o menys, tens més real estate, que li diuen ells, tens més, més solar, d'acord, de pantalla.
Més pantalla, sí, sí.
Sí, però més pantalla de la, amb la mateixa estructura. Mentre que si tinguessis un iPad, el de 9,7, i afegissis una altra pantalla a la dreta,
què fas amb aquest format?
No seria tan útil com el que a l'altre, saps què vull dir? Per això jo no, yeah. Però és veritat que no l'he tingut a les mans, potser el tinc a les mans i resulta que hi ha mil usos, eh? Però a mi em costa veure. I clar, aquest
això tot pels...
Digues.
No, no, què dic, això pels desenvolupadors ha de ser terrible, eh? Tantes...
Sí, o sigui, totalment.
Realment les apps s'adapten bé a totes aquestes...
Sí, perquè en el món d'Android ja estan molt acostumades que les tablets també hi ha de... Clar, en un mòbil plegable al final s'atobre en mode tablet.
Yeah.
I ja. I ja les aplicacions ja es fan no comptant exactament el número de píxels, sinó que es fan que es recol·loquen, es reposicionen. Llavors, ara, en aquest cas del d'aquest de Huawei, la tercera pantalla, ja et dic, sí que es converteix en un deixa't. Format més extrem.
I ja des de l'any 2007, quan va començar el desenvolupament d'Android i d'això, sempre has de tindre molts mòbils per provar les coses, perquè les teves aplicacions... El problema és tant que les, tu no, quan tu fas una aplicació i saps exactament quin és el form factor de, en què es veurà aquesta aplicació, doncs pots col·locar les coses. Però quan tu no saps quin és el form factor, el que passa és que les aplicacions es renderitzen. No les dissenyes,
però
les renderitzes.
De proves d'això.
Quan fas una aplicació web, quan fas una aplicació
i
web,
els ordinadors igual. Tu un ordinador, encara que sigui un MacBook, tu no saps la quina pantalla el punxaran.
Vull sí, però al final també és això, tu saps que amb un MacBook quan fas una aplicació treballes en finestres i les finestres ho saps com de gran
sí, no, és molt diferent, eh?
I hi ha algunes aplicacions que si les fas més petites del que toca doncs no acaben,
sí,
de,
sí,
no acaben de
però
funcionar
però tu l'endolles a un monitor i aquest monitor pot ser 4:3, 16:10, 16:9, ultra wide i al final és portàtil, o sigui, tu el punxes a qualsevol monitor i les finestres les omplen i saben que tenen més espai, no? Vull dir, les aplicacions no es deformen.
Sí, tu tens una barra cap a la dreta tens una, i es va tot posant a lloc.
Clar, vull dir, però, igual
o com una pàgina o com una pàgina web mobile responsive. I exacte. El que passa és això, sí, és ara quan desenvolupes una aplicació doncs has d'avançar això, doncs, que és com sí. Una aplicació responsive que pot acabar petant allà on toqui. Però bueno, escolta, al final és dir que hi hagi oferta per cada tipus de demanda, o sigui...
Ah, no, clar, jo el que flipo és que, a banda que, òbviament, tercera pantalla, segona bisagra, molt més car, i no sé si vaig llegir que tenien 2.800.000 en reserva a Xina, perquè de moment només surt a Xina. Clar, si tu fas una cosa com aquesta i te'n compren 3 milions, doncs, escolta, o sigui, pa'lante, vull dir, no...
És un flagship, o sigui, això que, per tant, estem parlant d'una facturació de bilions de dòlars.
Sí, crec que el canvi era més o menys 2.700 euros, o alguna cosa així? 2.600, 2.700 euros.
Collons.
2.600 euros al canvi. A Xina.
Sí, no, clar, estan jugant perquè és a Xina, però crec recordar que més o menys, de fet vaig veure que el preu deia que era un que podia arribar a ser més car que un MacBook Pro de 16, o sigui que Déu-n'hi-do por ahí.
Collons.
Clar, però si fas això i te'n compren 3 milions, doncs és el que dic, jo no li veig el què, però escolta, si 3 milions te'l compren...
És que a Xina el que passa és que això, que no hi ha classe mitja i hi ha gent que té molts, hi ha molta gent amb molts calés.
Llavors, pues ja està, escolta, per l'entesa.
Per aquests mòbils, pues, escolta, que se'ls comprin i...
No, i al final, això per avançar la tecnologia també, eh? Al final, la qüestió és que pues, cada cop siguin millors, siguin més barats, hi hagi més opcions, escolta, si hi ha mercat per això, endavant. No...
Sí, no és massiu, però té el seu mercat, Raül.
Ara que l'iPhone ja teniu split view i podeu posar dos finestres, ja, clar, o sigui...
Això ja és, això ja és increïble.
L'iPhone ha passat a tenir dos finestres i hi ha un telèfon Android que té tres pantalles, però va endavant, eh?
Jo per mi
l'iPhone té split view, ara m'entero jo.
Sí, vaig llegir, que era una de les novetats que havien anunciat.
Bueno, fa temps que la tenen a l'iPhone, en l'iPad OS.
En l'iPad, però no l'iPhone.
En l'iPad OS fa temps que hi és.
No?
Bueno, de fet, sobre el sistema operatiu nou de Mac, d'iPhone, van anunciar moltes coses i moltes van arribar. L'única que em feia gràcia, per cert, parlant ja una mica de Mac, deixem de parlar de Huawei, d'Apple, avui divendres, que estem enregistrant aquest programa, m'he instal·lat la release candidate, les final release candidate de tot, del Mac, de l'iPhone, del rellotge, de tot arreu,
De tot.
Quan va sortir el mateix dia? la Release Candidate, ha sortit avui.
Jo no sé quan va sortir, però jo aquest any no he fet betes en lloc.
Clar, però tu, Tomàs, no treballes amb el Mac. És a dir, el Mac el tens per fer coses, però no és el de la feina.
No, és que el de la feina és un Dell amb Windows.
Per tant, pot ser aquestes coses.
Però fixa't que...
Clar, perquè el Mac és la joguina. Per les coses serioses fa servir un Windows.
No, per mi el Mac és el de la feina i per les coses no serioses faig servir el Windows.
Fixeu-vos que les betes...
No, la teva feina és dintre d'una aula i no la fas amb un ordinador.
Bueno, fa molt temps que estan les betes corrents, i enguany em vaig prometre que a veure, m'estic instal·lant la Release Candidate, que és la versió que tindrem dilluns tots, de totes les versions, senzillament perquè no, dilluns no vull esperar 3 hores a descarregar el que toqui, vale? És la mateixa, no tindrem diferències.
La podries descarregar dimarts, i no passaria,
no passaria res, però dimarts estaran tots aquells que pensen això, i ja en seran molts. Per tant, el que he decidit és aquest any
no dic res, perquè clar.
Sí, aquest any he decidit no fer cas, o sigui, no fer cap prova. A veure, no és la meva eina, Raül, no és la meva eina, però la gravació de podcast, el tema de les ràdios, tot això està en el Mac.
Que és l'important de veritat, Tomàs, deixa't estar, és l'important de veritat.
Són hobbies.
M'hauré d'imprimir el GIF aquell del Big Bang Theory del Tartar.
Sí. A veure, no, per què ho dic això? Perquè la cosa que més gràcia em feia de provar de tots aquests canvis no ha sortit per enlloc.
No.
Que és poder gestionar l'iPhone des del Mac. Vale? És a dir, que aquesta és la cosa que més em cridava l'atenció.
Later this year.
Sí, i a més crec no sé on està el tema encara, però diria que Apple, no, els europeus, no ens ho deixarà fer perquè no sé què de la DMA, de la no sé quantos... Sí, bueno, jo crec que a mi em sona càstig, o sigui, a càstig d'Apple. Ets europeu, doncs pues te jodes.
Vale? Te jodes, clar.
Bueno, no ho tinc clar,
No ho sé, però...
Però vaig veure que al final...
No ho tinc clar.
És que dolent els europeus, que ens obliguen a complir les lleis, eh? Del carregador únic i d'això, és que són mala gent, eh?
I de l'USB...
Que ens compten a nosaltres i a Google...
I de l'USB-C, no.
Clar,
Mireu, l'altre dia, a l'aeroport...
Del puto tant de l'ampolla...
L'altre dia, mentre esperàvem que arribés a l'avió per anar de Palma cap a Barcelona, vaig estar fent la patà amb una parella d'Estats Units i em comentaven, m'explicaven coses i tal, unes coses que em van dir, van dir, aquí, van dir, hem estat a Barcelona, i em deien, a Barcelona es menja molt bé, es menja molt, molt bé. I els vaig dir,
sí, però molt bé, molt poc i molt car.
Si vols menjar bé, el que has de fer és sortir 50-60 quilòmetres de Barcelona i començaràs a menjar bé.
Per un americà es menja bé a Vietnam. No, mengen molt malament els americans.
Exacte,
i el que mengen bé,
Vietnam segur que es menja millor que la costa de Catalunya.
Si vols menjar bé als Estats Units, que també pots menjar, pagues uns preus.
Has obert un meló ara, Marc, era col·lateral, però has obert un meló ara amb el menjar.
Un meló tremendo. No, però el que em van dir els americans, aquesta parella, i ell treballava en una empresa farmacèutica, d'aquestes de biotecnologies farmacèutiques i tal, i em va dir, diu, el problema que tenim als Estats Units és que nosaltres no tenim les legislacions que teniu a Europa sobre seguretat i qualitat alimentària.
Això sí,
Dic, aquí a Europa, segons
amb
quines
colorants,
coses, no els hi deixeu fotre en els aliments,
sí,
la FDA és un coladero,
perdona,
i per tant tenim un menjar que és una
cultural,
puta merda.
I de sucre, és un tema cultural, totalment d'acord.
No,
sí,
però que de la mateixa manera que regulen menys la IA, regulen menys les condicions laborals, o sigui, regulen menys tot.
Però clar, ells diuen, nosaltres mengem fatal perquè el menjar que hi ha als supermercats ja és de mala qualitat.
És merda, no, és merda. És merda.
Sí, és tot merda.
Però els tomàquets...
Perdona, és merda amb sucre.
I mira que la nostra ja és merda.
Però una cosa és que tu compres menjars, per exemple, precuinats, que ja saps que hi ha... Tu has guanyat, eh? T'ho haurà cuinat amb olis de palma i haurà conservants i haurà tot tipus d'històries.
I no això, ara en guanyaré molts enemics, però que algú pensi seriosament com es fa un fuet. Què porta un fuet?
Entre altres coses, vi.
Depèn d'on el compris.
Clar, no, però en general els embotits es fan amb unes quantitats de sal i de sucre que et flipes. O sigui, són una bomba pel...
Lactosa i història.
I és que clar, o sigui, són una bomba.
I amb tot hi ha una regulació i no es poden passar.
Hi ha una regulació, però allà als Estats Units el problema és que a nivell agrícola el menjar que hi és cru, no el fuet, no el d'allò, hi ha les mateixes verdures, la mateixa carn, hi ha
Sí, sí, la forma de cultivar-ho és molt més oberta que aquí. Per això fa gràcia... Quan la gent diu... clar, és que Europa es queda enrere perquè està un mercat molt regulat. Clar, només ho diuen sempre pel tema que aquella persona en particular li afecta.
L'interessa.
Perquè clar, a totes les altres ve que li encanta que estigui regulat i estigui més protegit. Que cadascú, al final, només es fixa en la desregulació que li aniria bé amb ella, aquesta persona.
Sí, sí, però la narrativa aquesta de que Europa se sobreregula i tal és un discurs que està contínuament per tot arreu i, evidentment, va molt, molt bé per la ultradreta, que són els que són anti-Europa, els anti-europeistes que comencen a moure's i tal, i després no, totes les coses bones que hi ha que tinguem aquestes regulacions i que tot això estigui endreçadet, no, però jo no crec que en aquest cas del tema d'Apple que segons quines coses estiguin aplicant no s'estiguin aplicant a Europa, sinó que a mi em sembla que el tema que hi ha és que aquest tipus d'eines desplegar-les a escala no és fàcil.
Ho han fet servir d'excusa perquè...
poden fer servir les excuses que vulguin. El que està claríssim és que no és el mateix agafar i obrir un servei tipus iCloud, que al final és informàtica de gestió, és dir, escolta, és a posar discos, a posar llocs, quants processos i tal. No, escolta, quan tu has d'agafar i fer que funcioni una cosa com un GPT o que foti un generador d'imatges d'aquest, vol dir que hi vol supercomputació darrere, i tindre supercomputació a escala i a més amb unes velocitats de resposta i d'això.
Però tu, Marc, no creus que estan fent servir models de tercera d'empresa? Tu creus que estan fent servir models?
No, és que ja d'entrada, en aquest cas, per tot, hi ha models que són open source, hi ha alguns models que són open source, com per exemple els models d'Stability o altres coses, o els mateixos models europeus fets per Mistral,
no, però
o els models Llama.
Em refereixo, tu no creus que s'han integrat en tercers i per tant el problema és que l'habilitat el tindria el tercer i no Apple?
A veure, però en aquest cas també és, ells han de determinar per exemple, aquest ja ho han dit, utilitzaran per exemple els models d'OpenAI. OpenAI, és, de fet, es parla de que Apple farà una inversió important comprant accions en la propera...
Sí, Apple i qui més? Era Apple i Google o Apple i Amazon? Era una altra
Apple
de les grosses.
Em sembla que era Amazon. Farien una inversió en la propera IPO, en la propera ronda de finançament d'OpenAI. I Nvidia. La gran era Nvidia, que bàsicament Nvidia és, jo te compro no sé quants, et dono no sé quants milions de dòlars i me'ls tornaràs amb el hardware que et llogarà.
Exacte, dono diners perquè em compris targetes.
Perquè et dono un préstec perquè em donis diners i sobre em quedo una part de la teva empresa, molt intel·ligents Nvidia. Però en aquest cas és dir, a veure, encara que el servei te l'estigui donant OpenAI en els seus d'allò servidors, quina és la has de, si tu ets Apple, no pots agafar i dir, vinga, som-hi i que peti tot. Ja els hi va passar amb iCloud en el seu moment, que quan es deia MobileMe. Abans d'iCloud es deia MobileMe, van tindre que canviar l'iCloud fins que no va... Quan van posar iCloud va començar a funcionar relativament. Va començar a funcionar relativament, per tant en tant les coses no se sincronitzen i has de fer coses. Però bueno, més o menys funciona. Llavors el problema que hi ha aquí és dir, això és, no és computació distribuïda, sinó que estem parlant de supercomputació. I per tant han de veure... quin és el nivell d'ús que en donen els usuaris, han d'investigar quin és el nivell d'ús dels usuaris, quins són els casos d'ús que es fan i com aprovisionar millor cadascun d'aquests casos d'ús. Què vull dir amb això? Què vull dir amb això? Quan estem parlant de models d'IA, el que hi ha és que hi ha models de moltes mides. Hi ha els models, per exemple, que et poden córrer directament en un mòbil, hi ha els models de 2B, de 2 bilions de paràmetres, hi ha els de 7 bilions de paràmetres, hi ha el de 70 bilions de paràmetres, per exemple, hi ha el model obert de Llama de 450 bilions, de 405 bilions de paràmetres, vale? Però que com més paràmetres més gran vol dir que necessites més memòria i més supercomputació que li fots aquí sobre. Llavors, el que sí que se sap és que a mesura que tu, el que tu pots fer és quan un usuari demana alguna cosa, vale? Certes coses, no en comptes d'agafar i tindre el millor model possible, el que tu pots fer és preprocessar la petició d'aquest usuari i enviar-lo a un model més petit, especialitzat, perquè tracti bé aquella proposta, estalviant computació. Clar, per poder fer això, necessites molta informació de de què és el que et demanaran els usuaris, què és el que els usuaris trobes més valuós i com repartir-ho això per poder-ho anar escalant. Si tu agafes i dius tots els usuaris del món li fots ho fots a saco, doncs no tiraràs. Per tant,
però
té tot el sentit del món que diguin.
El model de sharding, no? D'una base de dades, per exemple, als models d'intel·ligència artificial.
Exacte. Sí, 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 sí. O sigui, al final és dir, a veure, tu tens uns usuaris però no saps com es farà servir. Llavors, agafes, comences amb els americans o els parteixes per cors, just tu saps que, per exemple, doncs, que sé, que Boston es comporten més com els europeus, que no sé on es comporten més com els que estan a Sud-amèrica. Hi ha diferents tipus de perfils als Estats Units que saben que es comporten com d'altres perfils d'usuaris de tot el món. Pots avaluar com s'estan comportant, què és el que estan demanant, i a partir d'aquí, quan tu vagis cap a altres països i cap a altres idiomes, pots començar-ho a provisionar millor. A més, també tinguem en compte que els models aquests funcionen millor amb el llenguatge que funciona millor és amb l'anglès, per tant és a tiro segur. Funciona bé en català, funciona
i de fet
bé
han començat amb anglès només d'Estats Units, no,
comences només amb anglès d'Estats Units.
Clar, no estan ni localitzats,
o sigui, a veure, ells
anglès
no tenen pressa.
Anglès d'Estats Units estàndard, perquè com parlis afroamericà no...
No, perquè en aquest cas tu pensa que la traducció la traducció de la veu te la foten amb el model Whisper, que ja fot més d'un any i mig que està corrent, i va de puta mare. I fins i tot el Whisper ha tingut contribucions de soft català i t'enganxa tot, va de collons el Whisper. Per tant, no és un tema d'això, però la generació d'informació, és a dir, Apple no té pressa. O sigui, qui té pressa? Pues té pressa Google, amb que li funcioni el Gemini i demostrar que té marca, que marca en paquet. Tenen pressa OpenAI de mantenir-se com a líders. Tenen pressa els de Llama 2 perquè la gent utilitzi els seus models open source. Però al final, Apple què ha preferit? Dona'm el model GPT, demano a Microsoft pues que a través d'OpenAI em donin un servei tancat.
Marc, Apple,
i si em funciona, Apple, ja miraria de fer servir els open source.
Apple no hagués fet mai res si hagués continuat amb el seu machine learning i tot el rotllo. Si en aquest últim Worldwide Developers Conference va parlar d'Apple Intelligence, que no va parlar d'intel·ligència artificial i va posar l'Apple Intelligence, és perquè va rebre una pressió brutal dels accionistes.
És que t'anava a dir,
segur,
és que,
sí,
és que hem arribat a un punt que sembla que l'hagin de posar l'enganxina IA a qualsevol cosa, perquè si no la vendré, cosa que crec que és una mentida com un temple. Però ha estat una mena de por. Si qualsevol empresa de serveis que oferia qualsevol, vull dir, a nivell de tecnologia, que et feia qualsevol cosa a service fins fa un any, ara és powered by AI.
En realitat ho és o no és?
I hi ha un altre problema.
Estar enganxat a qualsevol servei que proporciona ChatGPT per autocompletar-te un text, i amb això ja està powered by AI.
I a més hi ha un altre tema, que això ho podríem analitzar amb més profunditat. Si Apple destaca en una cosa, és que quan aprofita una tecnologia que ja existeix i te la ofereix com a usuari d'Apple,
la inventa.
Bueno, ells diuen que la inventen, però el que sí que fa molt bé és portar-t'ho molt treballat, molt al cas pràctic.
I molt com a producte.
Exacte, com a producte.
Molt de cara a barraca.
I malauradament, i perquè tot és una tecnologia recent i perquè les aplicacions de casos d'ús concrets, excepte que siguis un programador i sàpigues fer prompts i lo flipes, amb el tema de la intel·ligència artificial està encara molt lluny de ser una cosa absolutament amb un cas d'ús superproductiu i aplicable, perquè nosaltres hem fet proves a l'empresa.
El que no té un cas d'ús general i
no,
caduri segurament,
l'han
d'adaptar
molt bé,
coses concretes, però són concretes que l'usuari mitjà habitual no, vull dir, no està en cap d'aquest grup.
És la idea d'Apple, perquè Apple et portarà l'Apple Intelligence al tema de les fotos, per fer no sé què, per no sé quantos,
els... reescriure el correu...
Ja, però mira, us poso un exemple d'Android, que estic segur que també passa a Apple. El que fa i les fotos, i que l'editor d'imatges li puguis dir treu-me el fons, o treu-me no sé què, ui, això ja es feia abans.
I tant.
Ara es fa, però diuen que ho fa la IA.
Sí.
Però vull dir que al final que són funcionalitats que ja funcionaven abans. Llavors,
és marketing tot.
I que nosaltres
ho ja, però vull dir que és una cosa que ja es feia, potser amb la IA es fa millor.
No, que
però
nosaltres...
un momentet, anem per parts. Per exemple, des de fa moltíssims anys, però quan dic múltiples estic parlant de 10-12 anys, ja vam començar a veure com, per exemple, quan tu tenies la teva llibreria d'iPhoto, quan van tancar Apertura i ho van portar tota la llibreria de fotos, que et començava a detectar les cares.
Clar,
ara has detectat allò. Però això és aplicació de xarxes neuronals, això és aplicació de tècniques de xarxes neuronals, de machine learning, per fer coses. El que passa és que en aquests darrers 2 anys s'ha començat a incorporar la part generativa.
Sí, però que abans no posava identificació de cares per machine learning.
No,
però ara sembla que si no fiques això a mi no vendràs.
Però si tu te mires els quilos d'allà fa més de 7 anys...
I hem de sortir de la bombolla.
Però una cosa, des de fa més de 7 anys que Apple està agafant i està anunciant que té el seu Metal a dintre dels sistemes operatius i que les GPUs que, i les CPUs que estan fotent porten cores de Machine Learning. O sigui, clar, els però, cores però, de Machine Learning no els ha posat ara Apple. Hi havia GPUs i cores de Machine Learning en els processadors, i més des de fa bastant abans del
d'allò. A nivell de màrqueting no és tan sexy, perquè Skynet era una intel·ligència artificial, no era un servidor de Machine Learning. Vale, John Connor no estava lluitant contra una plataforma de Machine Learning, estava lluitant contra... Sí, riem, però vull dir, en el cap de la gent, jo crec que el tema intel·ligència artificial està enganxant tant a nivell de màrqueting perquè és un terme que la gent intuïtivament sap o creu que sap què és perquè ho ha vist en un munt de novel·les, en un munt de pel·lícules.
Però és una sigla.
I fa molt, és... fa molt poc, un favor molt flac perquè en el camp, perquè és que en realitat no es tracta
clar,
d'això.
Clar, perquè crec que la gent creu que sap què és.
No. A veure, si la gent no sap què és...
Si la gent no sap què és una... Abans estaves dient una cosa, Tomàs. Abans estàs dient una cosa, a nivell de productivitat, per exemple.
Jo sí, estic molt decebut. Estic molt decebut.
Fa aproximadament dos anys, Tomàs, fa aproximadament dos anys doncs que el Copilot corre pel món. Vale? El Copilot és un plugin que ve a través de GitHub i que és de GitHub, com tothom sap, o hauria de saber si fan saber GitHub, és de Microsoft, o sigui, quan estàs a GitHub estàs a Microsoft, i aquest plugin doncs, bàsicament porta una versió del GPT, dels GPTs d'OpenAI, que està entrenat doncs, perquè ajudi a la programació. Això s'integra dintre del Visual Studio Code. Aquest estiu ha sortit una eina nova, que bàsicament és un fork del Visual Studio Code, que curiosament l'editor de la plataforma de desenvolupament de Microsoft és open source, que és el Visual Studio Code. Doncs aquesta empresa, Cursor, ha agafat i ha fotut un fork, i que en comptes d'utilitzar únicament com el Copilot el model que tingui Microsoft o que tingui OpenAI allà fotut en aquell moment, permet fotre molts models diferents, permet ficar sobretot singularment doncs, tots els de GPT, els d'OpenAI i els d'Anthropic, vale? I combinar-los, però per exemple el que fa és que en comptes d'agafar i que t'analitzi el teu codi, és t'obre la possibilitat de fer un chat amb tot el teu projecte. És a dir, tu tens
però
un repositori...
Quanta tinguis... gent fa això que tu estàs dient?
Jo el que
sou
15, és que
sou tu i els bascos.
No és veritat, és una gentada de gent que està agafant i treballant amb està programant amb un repositori enorme.
Estem amb una bombolla. La gent no sap ni el que és una puta VPN. Com li diràs el que és la intel·ligència artificial?
No, els dos teniu raó, perquè el que diu el Marc és una cosa molt de nínxol. O sigui, són programadors que fan servir l'eina per ser més productius. No, que Perico de los Palotes decideixi que pot fer ell sol AWS perquè ho fa amb ChatGPT, no. Programadors que saben el que fan servir l'eina per ser més productius. I en aquí això sí que està funcionant. Però
I
l'augment la
de productivitat
que
és fora
de,
és proper
fora
a
de nosaltres, fora de nosaltres, nosaltres i la gent, i alguns mosseguis,
és molt de nínxol.
I quatre, de la gent que jo conec que fa servir algo d'intel·ligència artificial... Es circunscribeix estrictament a ChatGPT.
Sí. I per fer la gràcia i per buscar coses.
No. I, a veure, insisteixo, gent que jo conec, es limita a ChatGPT amb la versió gratuïta i preguntant-li una cosa i et dona la resposta i te la copia i la pega en el WhatsApp. Que a més té com funciona el ChatGPT, que és que ho diu, si ho diu les respostes estàndards de ChatGPT, resumen, planteamiento, desarrollo i otra vez resumen al final.
Feu una prova, quan us contesti algo així li dius: m'ho pots tornar a escriure que no sembli escrit per una intel·ligència artificial? I llavors el cabró t'ho escriu bé. Però és que llavors t'ho escriu bé.
Però és l'únic cas d'ús que jo conec fent servir intel·ligència artificial en el meu entorn de redificionats, família...
I durant un temps la gent va fer fotos, bueno, va fer imatges, amb Midjourney i amb tot aquest, durant un temps la gent feia imatges perquè era guai.
Però com, al final són totes iguals, perquè tenen tot el mateix color...
A veure, si tu estàs amb una versió de DALL-E, són totes les imatges generades per DALL-E, més o menys tenen la mateixa pinta. A mesura que et vas movent, comencen a haver-hi coses molt loques.
Sí,
i actualment...
però que això és un mínim percentatge de les persones. Sí, ho dic, per què deia que estic emprenyant? Perquè, hòstia, faig servir la VPN vale? Fer servir VPNs, perquè crec que és sa, perquè és no sé, és com sortir a caminar, m'entens?
És sa. És com sortir a caminar, és com la dieta mediterrània.
I jo miro el meu entorn i parlo amb la gent del meu entorn i ningú fa servir la VPN, no saben ni el que és, ni els interessa. Saps? Sí.
Fins al dia que no els hi deixin entrar Telegram, o fins al dia que passi alguna cosa d'aquestes, llavors tots començaran a córrer per instal·lar-se VPN.
Jo crec que no, perquè els diran que faran servir una altra cosa i com que la majoria de gent passarà aquesta altra cosa, doncs la gent no farà l'esport de
l'internet. No, faran servir a la VPN de Movistar. que és puto trist, però és així el món, tio, és així.
Bueno, i quan va sortir aquello que volien tancar el Telegram perquè hi havia pirateria, ellos van agafar, la gent va començar a posar en marxa proxis, els oferien a la gent com a VPNs gratuïtes i automàticament els filtrava tot el seu tràfic i els robaven passwords, els robaven de tot. Doncs escolta, Tomàs, en l'entorn en què jo em moc, moltíssima gent està treballant amb IA, la gent està molt acollonida, però de veritat, he dit, tota la gent de developers, que no són pocs en el món, val? Gent que fa servir el Visual Studio Code per desenvolupar.
Quatre gats. El Tomàs té raó. Comparat amb la població en general, quatre gats i tres si m'apura.
És un ús professional, però, si, però jo estic convençut que si tu fas
això
ho preguntes entre els mosseguis,
a la meva empresa som centenars de milers d'empleats. Es va obrir per fer proves a un... que normalment és curiós perquè sempre li obren les proves als directius que només fan que agafar avions i que no treballen.
És que volia ser dolent, Tomàs, sí, sí. Però és que tu no treballes a una tecnològica, tu treballes a una consultora.
Ja, sí, sí. Bueno, també tira satèl·lits i cables submarins, però bueno, és igual.
Sí, però no és la divisió a la que estàs tu.
A la que jo estic, no. Però en tot cas. I després, és cop i volta, quan van veure les orelles al llop i els perills, no? Els perills reals de que se t'escapés de les mans la informació que estaves manegant, van xapar-ho tot. Van xapar-ho tot, no? I no és un cas particular de la meva empresa. Això jo crec que els ha passat a moltes empreses. És a dir, hòstia, és que les meves dades es estan utilitzant per coses que estan sortint d'on han de sortir, s'estan utilitzant per coses que jo no dono autorització.
I... sí, però Tomàs, per exemple, ja estan començant a sortir projectes. El projecte de GitHub amb més estrelletes de les últimes setmanes és un projecte que es diu Anything LLM, que bàsicament el que és una eina que tu et pots instal·lar en la teva empresa, que tu poses les claus de l'LLM que tu vulguis fer servir o l'LLM que tu executes en la teva plataforma i aquí tu li fots les teves dades i de manera controlada i...
dues slides per promocionar la IA, 45 slides de restriccions, ojito que la vas a cagar. Vale? Pues així és.
Per això ho ha de fer Apple. Per això hem de fer la IA de la manera que ho porta Apple, que ho fa de manera endreçadeta.
Així només Apple tindrà la teva informació.
Exacte. Sí, sí, d'Apple. Si
com que no la tingués abans, o sigui, que és això.
Però sí, que jo sé que... sí, Marc, ara estava exagerant, Que jo sé que té moltes aplicacions, que en el món del developing està ajudant molt en molts aspectes. Jo no, tot això no ho discuteixo. I en altres mons també, però que a l'hora de la veritat, a la gent comú del carrer, l'ús que em fa pràctic és molt poc, molt poc.
Que és aquí,
saps què és el que em recorda
que
això?
Que estigui embedit en coses molt del teu dia a dia i que sigui totalment transparent per tu com a usuari.
A mi, jo ho sento, però a mi això el que em recorda és a principis dels anys 90, que nosaltres que érem els que anàvem amb la revista PC World o amb la revista Byte i parlàvem de PCs i d'aquest tipus de coses, la gent et deia, això és una cosa, això és una cosa que no fa servir ningú i que no serveix per res, vale? I al cap de, i a l'any 97-98 és que això d'internet, això és
un exemple
de quatre friquis
total,
i que
total.
No sé què, no sé quantos, i és com quan estaves al 2006 i anàvem amb el Palm Treo, és que això dels PDAs i els mòbils intel·ligents, això no ho vol ningú, no serveix per res i no va enlloc,
per
i el cloud tampoc anava enlloc,
no
va res enlloc enlloc fins que hi va.
Ara faré una mica, ara faré un moment.
No hi va res enlloc fins que hi ha arribat.
Ara faré una mica d'advocat del diable. Tens raó en tot el que has dit, Marc, però...
Gràcies! Però, no, moment, torna-ho a dir.
No, perquè hi ha un paró, ja saps que quan algú diu un paró...
No, el després del paró pots dir, però has de dir...
Tens raó en
tot el que has dit, Marc.
Quan en una frase algú diu un paró, recorda que tot el que ha anat abans del paró no serveix
per res.
No, però tu ho has dit.
Per tant, jo puc dir, Marc, estic d'acord.
Tot el que has dit, Marc.
Marc, estic d'acord amb tot el que has dit, però...
Punt!
Crec que has fet una mica el viatge del supervivent. Has posat només exemples en els que ha passat això. I o sigui, ara es farà l'advocat del diable, em sap greu dir-ho, però fa 3 anys també semblava que blockchain havia d'estar tot arreu, i mira que m'agrada la tecnologia. I el cas és que estem a 2024 i usos de la blockchain pel públic en general ara mateix són escassíssims.
Com sempre s'ha dit, que si una cosa es pot substituir amb una proposta de negoci, la paraula blockchain es pot substituir per base de dades, és que som amb llest de fotre una base de dades.
Sí, però vam estar també un temps que on ara tot és powered by AI, tot era per blockchain. O sigui,
totalment. Jo com a professor de la UPC em vaig afartar de veure TFGs, de treballs de final de grau, en el que els alumnes s'ensenyaven coses per empreses en blockchains privades d'empreses.
Això no vull dir que la tecnologia no m'encanti, que m'encanta, i que no encara estiguem a temps de que surtin 30.000 usos, que flipem, però vull dir que al final també és veritat que hi ha algunes que sembla que sí que s'han de menjar el món, i van passant anys. I després costa. Clar, si penses només amb les que ho han patat, és veritat, però també hi ha algunes que semblava que sí, i després passen els anys i, hòstia, i li costa. La mateixa intel·ligència artificial, això ja va tenir un intent de reon, que era als anys 70 o als 80, que semblava que s'havia de menjar el món, i va arribar com a un carreró sense sortida, i ha estat allà morta de, vull dir conceptualment, morta de fàstic durant dècades, fins que justament ara, després, primer amb la machine learning i ara amb la intel·ligència artificial, de cop i volta ho ha patat molt.
Una cosa, quan estàs dient això, Raül, lo de la intel·ligència, a veure, lo de la intel·ligència artificial és un concepte que s'inventen en els anys 50 com a idea de màrqueting que molta gent entén, i comencen a haver-hi moltes aplicacions possibles. Llavors, el que ja va dir un dels mateixos que va inventar el terme intel·ligència artificial, el John McCarthy, que bàsicament va dir: quan alguna cosa funciona, vale, ja no se n'hi diu intel·ligència artificial. De fet, avui en dia estem parlant de models generatius, models de generació d'imatges, o fins i tot estem parlant de machine learning, vale? I intel·ligència artificial és el que no funciona encara, el que s'intenta aconseguir. Jo normalment quan acostumo a donar conferències o cursos sobre això, però estem parlant de models, vale? És un model que és un arxiu, un programet amb C que et genera coses,
no,
i fas coses
per fer...
sí que passa és que però això que diuen però, és veritat,
però Ludo, vosaltres treballeu amb coses molt aplicades. I això és útil, és molt útil perquè acabeu fent coses molt aplicades, vale? És útil per un cas d'ús molt específic i això és un bon... Mira, un exemple d'informàtica inútil, però inútil en absolut. Els radioaficionats treballem en format digital, això vol dir que s'emeten una sèrie de sons per ràdio on l'interlocutor que està a l'altra part del món ha d'estar sincronitzat amb tu, perquè hi ha un temps de transmissió, un temps de... és a dir, tu has d'estar... El teu ordinador que fa la gestió digital ha de tenir un temps real, vale? Els usuaris de Linux i els usuaris de Mac...
I tot per no enviar un WhatsApp.
Els usuaris de Mac...
Espera, quan vingui l'apocalipsi zombies necessitarem en Tomàs,
Deixeu-me
acabar... Deixeu-me acabar l'exemple.
Quan hi hagi un apocalipsi zombies, la meva principal preocupació serà poder parlar amb algú de Melbourne.
Segur.
Serà igual.
Sí, el pitjor que et pot passar que et quedi sense casa et malli, Raül, si és que això està clar. Bueno, a lo que anava. Per això dels exemples inútils, vale? S'han passat tot el dematí al canal de digitals on jo estic subscrit, que som centenars d'usuaris aquí a Catalunya, discutint perquè resulta que els temps a Windows no sincronitzen per defecte. El temps del teu ordinador no està sincronitzat amb el temps mundial. Això, Linux, com? Mac...
Sí, Linux, el Mac, temps vols dir el rellotge?
El rellotge, sí, amb segons i minuts, segons i...
Com no va estar sincronitzat al Windows?
No ho està, té un rellotge intern, però no vol dir que estigui sincronitzat amb el temps mundial, amb el temps real.
Però es va sincronitzant quan en té ganes.
Home, poder tenen un Windows 98.
No, que tu li dius si vols que el teu ordinador...
No, això hi és a Linux, i és a Mac. Per defecte, quan tu li dius a quina regió pertanys. Quan tu, el primer dia que ho instal·les...
Em faràs entrar,
Windows també ho té.
Com no? Clar.
no.
Segueix parlant, que jo tinc
el servidor de time.windows.com o algo així.
Bueno, però no ho té cosa, per, Tomàs, no té per defecte, ho has de dir-ho. Això
que no. Anar...
Bueno. El que hi ha, el que estava
per
dient
en... té el time zone automàtic i sincronització d'hora automàtica.
Però cada quan es sincronitza això?
Cada quan,
pues, que sé, pues és la cosa que és automàtica.
I, veure, i aquesta sincronització es fa a través d'unicornis? Ah,
mira,
meu.
Vols que digui les opcions que hi ha? Les estic llegint literalment de, del meu Windows, d'acord? Set time zone automàtica, on i off. Si tu li dius off, li dius la time zone i li, llavors pregunta si vols adjust for daylight, o sigui, si ja pots ajustar l'hora d'estiu i d'hivern.
No, però ella està però parlant si de sincronització.
Un moment. Llavors tu li pots dir on i off. On ve per defecte set time zone automatically. Següent opció, set time automatically. Si tu la deixes a on, que és com ve per automàtic, ja no hi ha més opcions. Si tu la poses a off, li has de posar llavors tu el dia i l'hora.
Cada quan es sincronitza això, Raül?
Ah, això, jo, aquest,
això, perquè si tu estàs dient que no funcionava,
no.
Que no existia.
Però si això sincronitza no. Cada cop que tu arrenques
l'hora, bé, però és la sincronització, perquè els unicornis de l'ordinador han d'estar al segon amb el rellotge universal, perquè quan s'envien els missatges tenir-ho ben posat. Per exemple, en temes d'àudio això també és molt important. Quan estàs fent servir diverses interfícies d'àudio, el time click per saber que totes les interfícies estan en el mateix nanosegon, perquè si no comença a generar-se reverberacions.
Ara que ho dius, segur que sincronitza i rapidíssim, perquè intenteu navegar per internet amb el rellotge del vostre ordinador fora de sincronia. Tots els certificats digitals us cascaran i no podreu entrar enlloc. Perquè això a vegades passa, perquè està fent proves, està fent qualsevol tonteria, de cop i volta no pots entrar enlloc. I és perquè el timeset que tens al teu sistema operatiu no va sincronitzat, i cada cop que intenta sincronitzar una pàgina web contra el certificat per l'HTTPS, no quadra i diu no, i no entres enlloc.
Mec. No cal anar.
A veure, cosa, portem 46 minuts i encara no hem parlat res de la keynote.
Tomàs, deixem desempilar un momentet. No el que cal, estava no parlant cal. Abans en Raül és el que sentien els AI Winters, els hiverns de la IA. Vale? Però bàsicament el que passa és que IA, el que passa és una cosa determinada, que amb una iteració de la tecnologia d'investigació en intel·ligència artificial hi ha un sobrehype, diu, amb això lligarem els gossos amb llangonisses, encara que portin sucre i vi i coses d'aquest estil, però els lligarem amb això i llavors hi ha una sobreinversió i evidentment tard o d'hora aquesta tecnologia no arriba a ser prou tan bona com es prometia i de cop i volta doncs, automàticament tot el capital surt del mercat i la investigació n'hi ha, torna a camp d'investigació.
Que és el que va passar amb blockchain també. Recordeu que van entrar diners i potser això, potser entre 5 o 10 anys doncs tenim un munt d'abusos superútils, però estem en una fase d'aquestes.
Avui en dia estem en hiperhype. Fa dues setmanes va haver-hi una entrevista de l'Eric Smith a Stanford, que entre altres coses va agafar i va criticar Google perquè li deia que Google havia preferit doncs, que la gent anés a treballar a casa
i ell va ser CEO de Google, no?
Sí. Va dir que Google preferia que els treballadors poguessin anar a casa a l'hora i que treballessin des de casa, que no guanyar en el negoci, i es veu que això és d'allò i la van tancar, però llavors evidentment hi ha moltes còpies per internet i corre. L'entrevista és molt interessant, però una de les coses que diu l'Eric Smith aquí és, i ell està en Venture, com ara està en Venture Capital, diu actualment s'està calculant que el cost de data centers personal i energia per poder entrenar la propera generació de frontier models, per entendre'ns, frontier models seria el que seria avui el GPT-4o, doncs el Claude Sonnet, el Gemini 2.1 que portin ara i els Mistrals i els Lames aquests, estan parlant d'inversions de l'ordre de 100.000 milions de dòlars, els 100 bilions americans.
L'Eric Smith era el que era molt amic de Steve Jobs, oi?
L'Eric Smith era el que li van fotre el
que li va robar la idea de l'iPhone.
El que es fotia cafès amb ell o sortia per TechCrunch, que havien estat parlant, i que era el que havia estat, estaven a la comissió directiva de
d'Apple. Però que és el, o sigui, tot la gran enganxada de Steve Jobs amb Android ve per l'Eric Smith, no?
Clar, perquè ella estava de CEO, estava en el board d'Apple mentre també estava a Google, i mentrestant estàvem preparant l'Android per cascar
per
abans que te'n vagi, Raül, m'agradaria comentar una cosa.
Sí, però sí. Penseu una cosa, quan estem parlant de 100.000 milions de dòlars d'inversió en un simplement en entrenament d'aquests models, vale? És a dir, aquesta gent estan dient, si aconseguim intel·ligència artificial, vol dir que els retorns són infinits i per tant és la quantitat de diner que hi fotrem aquí és infinita. Evidentment la paciència no és infinita, però la quantitat de diners que hi estan fotent és impressionant.
Però jo crec que sospiten, tinguin raó o no, però ells sospiten que serà una cursa en la que qui guanyi s'ho endurà tot.
Sí, i a més hi ha una part geopolítica, perquè aquí arribarà abans nosaltres els xinesos,
sí.
Però penseu una cosa, només això tindrà un impacte en el mercat de l'energia en el proper any, propers anys, la quantitat, la demanda energètica que això tindrà serà brutal. I llavors els ecologistes, vale, que sempre diran, ah, veieu això, la intel·ligència artificial és dolent. Doncs penseu una cosa, el que estàvem comentant l'altre dia quan parlàvem amb el Xavier Martorell, el de Reba Energètica, i compte, si l'energia baixa molt de preu, deixarà de valdre la pena fer inversions en energies renovables. Amb la qual cosa, si hi ha una rauxa d'un any de gastar moltíssima energia per entrenar models, això permetrà que els preus de l'energia siguin alts i que segueixi valent la pena que segueixin fent inversions en tecnologies, en instal·lacions de renovables, que és el que necessitem a tope. Per tant, evidentment, clar, aquestes inversions cal que hi hagi algú que les estimuli, doncs potser serà això. Vale? Llavors, el que passa és que alguns diran, no, és que aquestes tecnologies no són molt poc ecològiques. Doncs jo diria el contrari, són molt ecològiques perquè, com que caldrà molta energia, incentivaran al màxim aconseguir energia. I l'energia nuclear, un projecte nuclear, calen 10 o 15 anys perquè comencin a produir, amb la qual l'única manera de poder abastir això serà amb energia renovable.
Però que a banda que les tecnologies noves al final consumeixen molt, però també desconnecten moltes coses. Vull dir, per exemple, és com la queixa amb els clouds públics. És veritat, els clouds, tu veies la petjada energètica d'AWS o d'Azure, una bogeria. Però tota la gent que està allà ja no està en un data center tradicional.
Ah, exacte.
Vull dir que clar, jo no sé com queda el més menys, com queda al final, però la gent sempre s'oblida de restar. O sigui, sempre suma una part, però s'oblida de restar l'altra. Llavors, jo no sé
si
la diferència queda positiva o negativa. Aquí ja no entro, potser acaba sent més, però no és el número que diuen, perquè has de restar la part que no estàs consumint per l'altra banda.
No, totalment. O sigui, sempre diuen, és que això gasta tant, i l'alternativa quina és?
Exacte.
L'alternativa quina és? Cremar carbó? L'alternativa que és fer un paper? Diuen, és que has de borrar els mails. Borra els mails perquè ocupen espai disco i això gasta energia.
Això s'ha posat de moda ara, l'ecologia aquesta de dades. Bueno, una cosa, Raül, abans que te'n vagi, jo sé que no són moltes persones, sé que estem parlant de 25 o 30, però hi ha hagut una notícia relacionada amb el món dels videojocs que m'ha cridat una mica l'atenció, i és, hi ha una empresa que es diu Annapurna Interactive, que és una divisió de videojocs indie, que no és que sigui massiva, però sempre ha cridat molt l'atenció en el món dels videojocs per aquesta aposta pels jocs independents, ¿vale? Doncs ha dimitit en massa. Tots els 30 treballadors han dimitit en massa, 20-30, no sé quants són. Estàs al cas d'això o...?
No, però què deu ser, per algun tema de crunch en un desenvolupament o alguna cosa.
Jo crec que els números no els hi sortien des de feia temps. La propietària és Annapurna Pictures, la propietària d'Annapurna Interactive, que és la part de videojocs. Sé que van estar parlant, sí, sé que anaven a tancar l'empresa i els treballadors li van dir a la propietat, mira, nosaltres en modo cooperativa, vale, ens fem responsables. I en aquestes converses per negociar això, es veu que les condicions que posava la propietària no...
El món dels videojocs, crec que n'hem parlat una vegada, Jo és un món en el que no voldria treballar-hi, perquè, ostres, em sembla un món supersalvatge, perquè hem arribat a un punt, en el món indi menys, o sigui, aquest que m'expliques tot el món indi, o sigui, que potser tot el que estic dient ara no els hi aplica amb ells, Però és un tipus d'indústria que s'ha tornat, o sigui, fan productes tan guais, però tan cars, que el risc de fer un joc que és tan bèstia, que estan constantment contractant i acomiadant, perquè un d'aquests jocs AAA, si és que costa més que una pel·lícula de Hollywood, llavors sí. Al final han de complir amb les dates, perquè si aquell joc que portes fent no sé quants anys, amb no sé quanta gent, no surt per la campanya de Nadal i el treus al gener, potser significa directament, no que el joc no vagi bé, significa la quiebra econòmica de l'empresa.
I que tiris el joc a la bassa.
No el joc, o sigui, l'empresa. O sigui, l'empresa
sí,
va a la bassa.
L'empresa, tot.
I clar,
tot.
Llavors s'ha convertit en un lloc supertòxic,
I a més a més hi ha una altra dinàmica, i a més també hi ha una altra dinàmica, que hi ha molta gent, sobretot gent molt jove, que volen ser desenvolupadors de videojocs. I per tant, estan disposats a vegades fins i tot a treballar per menys del que haurien de treballar.
Sí, a banda,
estic fent dibuixó,
a banda és un sector en el que, o sigui, un desenvolupador que es dediqui a això, que es dediqui a una empresa de tecnològica, de producte tecnològic, a desenvolupar alguna de les apps que feu servir, guanya bastant menys el del món del videojoc.
És que em sonava que hi havia alguna cosa així, saps? I no, jo no tinc context i em dona aquesta sensació de que, a veure, si tu comences a ser developer en el món dels videojocs perquè et fa molta il·lusió, pues com si ets developer de qualsevol altre sector, entres com a novatillo i els novatillos no cobren gaire. Suposo que aquí els que cobren són els grans directius o els super seniors, no?
Però és que és una indústria en la que es guanya menys diners, que perquè el cost de fer el producte,
sí,
és
el risc,
tan bèstia,
i el risc que tens, clar, sí,
és que per fer un joc triple A d'aquests, vull dir, ho podeu mirar perquè això es pot trobar, la de gent que treballa, o sigui, tu mires els títols de crèdit i hi ha moltíssima més gent que per fer l'última pel·li de Missió Impossible.
El Dani Gallac, quan va treballar amb el món de les productores,
compte que aquests costos baixaran molt, sí, per lo que està
dient a dia d'avui,
sí,
amb IA generativa molts d'aquests costos baixaran, i amb IA generativa començaran a sortir molts projectes independents que escurçaran la distància amb els jocs triple A, perquè no, realment...
Però a dia d'avui és un sistema que si tu estàs durant anys treballant, s'apropa la data, en el moment que ja has acabat, ja estàs en prova, has de fer fora l'equip de desenvolupament, perquè no pots permetre pagar-li quan ja està desenvolupat, has de ser una versió superpetita de l'equip, simplement pels bugs que van trobant en les diferents iteracions de proves i de testing i betes i tot això, i acabes traient el joc amb pràcticament excepte dos o tres hipergrans que es poden permetre agafar l'equip i dedicar-lo al següent joc triple A que estan fent, és tot començar a acomiadar gent, perquè és que és això, has d'anar mirant fins l'últim moment, perquè quan treus el joc, la majoria de vegades l'empresa està gairebé al límit de la bancarrota, llavors el treu, ven mogollon i boom, entra diners i es planteja el següent projecte. Clar, viure això és xunguíssim.
Sí, tots els de Fortnite es veu que van acabar separats de la parella, perquè
clar, perquè quan arriba la data és això, quan arriba la data fan el que li diuen al crunch, si busqueu video game crunch, si trobareu mil i documentals i tot, li diuen al crunch a la fase aquesta final en la que la gent pràcticament deixa de viure, o sigui, perquè és que el joc ha d'estar en aquella data i llavors és, sí, pues, treballar hores
és allò que diuen en gestió de projectes, que l'esforç que es dedica a un projecte és inversament proporcional al temps que falta per la data d'entrega, i en l'últim segon l'esforç és infinit i per això s'entrega. I aquest és el crunch, i l'endemà et mores.
Sí,
Raül, cuida't, una abraçada, fins ara.
Bueno, escolta, us sembla que parlem de lo que van dir,
sí,
en la keynote?
Sí, però abans de parlar de la keynote hem d'anar
a contacte?
Sí, contacte, perquè haig de comentar una cosa, vale?
Va, vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val. A veure, he estat fent números. Ui, ara.
Hòstia.
Ui, ara.
Estem en bancarrota també o no?
Estimats,
hem de començar a acomiadar la gent, tios.
Hem fet números i hem de fotre fora en Ludo.
Hem de fotre fora
en Ludo. Després de 18 anys ha sigut un plaer, Marc, però ara ja te'n pots anar a cagar.
No estem en situació de bancarrota ni en situació preocupant. Però sí que és veritat. A veure, fixeu-vos que no només nosaltres, sinó molts projectes indie i no tan indie de generació de continguts, siguin en podcast o en altres formats, es finançaven abans en base a patrocinadors, en base a publicitat, en base a altres estratègies una mica peregrines, i tots hem anat basculant al món del, del patronatge o del mecenatge, vale? Què passa? Què li passa a la gent? El que ens passa a nosaltres, que no podem patrocinar tot el que ens agrada, hem de triar,
no?
Hem d'anar triant, pues ara
no podem.
I fins i tot hi ha gent que fa rotació. O sigui, aquesta temporada patrocino els de Mossega la Poma i la temporada següent pues, patrocino amb els de, jo què sé, amb els de Coffee Break, Senyal de Duido, vale? Que jo també els patrocinaria perquè són molt bons. Per què faig aquesta reflexió? Faig aquesta reflexió perquè el nostre número de mecenes, sí, Mossega la Poma avui en dia es manté gràcies als mecenes. Tenim el col·lateral d'Amazon, que és un col·lateral que quan li ven gana ens expulsa, vale? Diu que ho hem fet malament
i hem de tornar a canviar els codis i tornar a entrar i som-hi.
I que no és una... Com no fem una... Sí, com no ens dediquem a això, no ens dediquem a patrocinar coses de... Pues és molt complicat.
Són els que se'n recorden.
Només és la gent, i d'aquí vull agrair, per exemple, gent com l'Ernest Ford o altres persones que compren el súper de Prime amb el que jo no sé, jo és que si un dia...
Existeix l'Amazon Fresh encara?
Existeix l'Amazon Prime no sé què, però només a la ciutat de Barcelona, vale?
No.
Bueno, en tot cas, aquests pocs que continuen fent la compra dels pebrots i de la Filadèlfia i de tot això, tio, i del paper de vàter cada un d'ells amb el...
O sigui, que raro que tingui afiliats també els frescos i
és
això.
Que no tenen afiliats. Sí que tenen afiliats. El que tenen és que la gent entra amb el codi d'afiliats i fa la compra, vale? En tot cas, això és una mica aleatori, la gent que ho fa que ho continuï fent perquè ens arriba un complement que és molt bo, però no és la base de finançament de Mossega la Poma. La base de finançament de Mossega la Poma avui
la
dia són els 80, que són 80, ho he mirat aquest matí, mecenes que hi ha a la xeta, vale? Què vull dir amb això? Vull dir que ho explico avui, que comencem temporada, que és el mes de setembre, però a tots els que esteu aquí, els que ens escolteu, us faig un prec, i és que parleu amb gent, que vinguin més oients, perquè una part d'aquests oients es faran mecenes, vale? I necessitem o sigui, aquests 80 és una mica el llindar mínim que garanteix la nostra economia, vale? Si baixéssim massa d'aquests 80, les despeses del podcast no estarien garantides, okay? Són els números que he estat fent, com encara estic de vacances, que començo a treballar dilluns, m'he dedicat a fer números. Vull dir que no és que anem malament, hem pagat coses, tot està bé, però si volem continuar tenint i
no podem baixar d'aquí.
No podem baixar d'aquest llindar. Per tant, hem de créixer una mica, i ja no us dic que creixem a base vostre, o sigui, dels que ja sou mecenes, sinó que porteu en aquest... A part de que la Xeta està fent un esforç molt gran de canviar una mica la web, d'autofinançar-se, no depenent... aquestes mesures intel·ligents que... El problema que tenia la Xeta és que una part important de les seves despeses depenia de la gent, vale? I amb l'entrada del... amb l'entrada del nou responsable, el que va decidir és, com va fer el Vicent Partal amb VilaWeb i han fet altres, com la Directa, és no dependre de subvencions polítiques. Vale?
Mai.
Mai. Que és una conclusió que nosaltres vam arribar fa molts anys, te'n recordes, Marc?
Sí.
Bueno. Pues això, res, que no passa res, no és cap problema. L'únic que...
Ens venien aquells senyors amb gabardina i amb uns maletins, sí. I vam dir, escolti, no, això sí. no pot ser.
I és igual qui governi, al final. Que això és un problema, un dia n'haurem de parlar, perquè no és un tema tècnic, però sí que és un tema social, no? De que com la política controla el discurs a base de fer que els mitjans només sobrevisquin a base de subvencions, vale?
És una manera de tindre la clientela
mitjans i partits polítics, per cert.
Bueno, però els partits clientela. Polítics són els que paguen els mitjans, bueno, els que governen, no, en aquest cas. Terrible. Bueno, a lo que anàvem, és aquest el missatge, eh? Ajudeu-nos a que vingui més gent a escoltar el programa. Si sou oients, i encara no heu decidit el vostre paquet de pagaments de coses que m'amolen, vale? Pues poseu mossegar la poma com a cosa que m'amola a menys una temporada, vale? Que pot ser a partir d'un euro al mes, no cal més, senzillament això ens ajuda.
O una aportació d'una vegada.
Mil també funciona.
Sí, o una aportació puntual, no cal que sigui recurrent.
Mil o 5.000 euros al mes també va bé, això no direm, no farem fàstics.
Hem de mirar, aviam, Telegram, aviam si es pot monetitzar alguna cosa, perquè ara Telegram té bastantes coses.
És el que em preocupa.
Jo estava pensant en fotos d'en Magma sense samarreta, a veure si podem agafar...
De fet, Telegram ara ho ha fet molt bé en aquest sentit, perquè han posat, estan fent la competència a l'OnlyFans. O sigui, ara han inventat una moneda que són estrelles.
OnlyFans són aquesta gent que ensenya la pinga, però només als subscriptors, no?
Por dinero. Exacte. Por dinero. Vale. Por dinero. I ara el Telegram amb alguns canals doncs també ho pots fer.
Pots, sí, també pots ensenyar la pinga?
Sí. No ensenyar la pinga, sinó que donar contingut
a veure, Magma,
per estrelles.
Hem de pagar a Riverside.
Ara que hi ha aquests mòbils acordió, ja puc ensenyar
la pinga. De fet, com són... Mira, ara som tres, doncs podíem ensenyar les tres pingues, perquè cada una amb una part d'acordió.
Jo necessito la format d'aquest panoràmic, perquè sí. Si no cap. No,
16-9.
A veure, no entra el plan,
que si
no,
és,
30,
que si és per monetitzar el programa, que si és per monetitzar el podcast, lo que haga falta, ja m'entenem, no?
Sí. Home, els bombers ho fan.
Sí, sí. Bueno, no ensenyen
els bombers
no
també,
ensenyen
la pinga.
No ensenyen la manguera.
No, bueno, la manguera.
Fan els calendaris aquells, ja no sé si està passat de moda.
Jo crec que està una mica passat de moda. Bueno, anem a per...
És que ara ja ni en els tallers mecànics trobes aquests calendaris.
No, això ja no. Només amb les targetes físiques que s'envien als radioaficionats. Bueno, un dia
les targetes físiques?
Sí, com una postal d'abans, d'antanyo.
Contacta-me. Ah, vale.
No. Que tenen a la noia del taller, aquelles que posaven al taller a darrere.
Sí.
Alguns.
Sí, han dit un pinapsis com si fos
art. El calendari...
Exacte. Això va passar quan era Los Ángeles de Charlie. Quan es va acabar Los Ángeles de Charlie, es va acabar això. A veure, el que anava... No, passem de tema, anem a parlar una mica de la keynote per acabar de tancar-ho tot. No sé si voleu destacar alguna cosa. Tu, Magma?
La veu veure vosaltres?
Jo en directe, sí.
Vale. Jo aquesta keynote és la keynote que he estat més descol·locat pràcticament des del 2006. I absolutament de dir, mira, no, el que tenen que anunciar no és per mi, no, aquest any no em toca actualitzar l'iPhone, ni a l'Apple Watch, i com que m'acabo de canviar els AirPods Pro 2, ja mira, doncs mira, em sembla que l'actualització que els hi posen, per mi ara com ara, la millor tecnologia que té Apple sobre la taula és els AirPods.
Els AirPods. I és l'aparell que menys dura, o sigui que aparells de puta mare. Perquè te l'has de canviar cada dos anys?
Cada dos o tres anys has d'agafar i anar-los...
Jo no la vaig veure perquè estava bevent sidre a Astúries, però...
Bé, és una bona excusa.
No, és una alternativa magnífica.
És una bona excusa. Molt bé.
Però bueno, vaig sentir algunes cosetes. El que sí que em vaig decebre molt, jo estava... Aquest any era el 10 aniversari de l'Apple Watch. I sí que s'havia dit doncs, que era possible que hi hagués el model X, no, com van fer amb l'iPhone, però res. Em vaig decebre molt perquè
però
tenia l'esperança
de veure... Sí que han canviat una mica el model 10, és molt més pla i més gran de pantalla.
Sí, però no han canviat res. Jo pensava que anaven a presentar corretges intel·ligents amb bateria i tal, però amigo, això no em poso, o sigui, res. O sigui que no sé si és que no han arribat a temps.
Jo crec que en aquest cas estem molt, en aquesta branca estem molt en millores
incrementals.
Millores molt incrementals.
Però l'Apple Watch té molt recorregut de millores, eh?
L'Apple Watch, però... El que passa és això, si tu agafes un Apple Watch 3 o un 4 i compares amb un 9 o un 10...
Amb el 10 ja es mengen a l'Ultra. Com es deia aquest nano? Espera que us ho dic ara, el podcast aquest, que es feia una reflexió... Oh, un segon... Ja no me'n recordo. Un moment, que ho miro i us ho dic perquè és que em va semblar molt bona reflexió.
Bueno. Realment a mi m'ha semblat curiós que no hagin... O sigui, això vol dir que no han arribat, perquè que no hagin fet res especial pel 10 aniversari de l'Apple Watch m'estranya molt.
No, no, l'han fet més ample, l'han fet més pla, els encanta dir que és el rellotge més pla que han fet mai, la pantalla
sí,
és més
sí,
grossa.
Sempre és el millor. Va, que
està bé,
mai.
Però a veure, jo el crec que en aquest cas, per mi l'important és... ells és la proposta que tenen d'ecosistema, és a dir, tens el rellotge, tens el tablet, tens els auriculars, tens el portàtil, tens tot això, i tot això va funcionant mica en mica, tard o d'hora les ulleres acabaran de tenir algun tipus de sentit aquí ficat, i sobretot anar ficant serveis que ho integrin. Llavors, jo ja us dic, per mi els AirPods és l'eina més interessant que hi ha avui en dia. Ho comentava amb l'Isaac, amb en Tomàs aquest estiu, d'això, de dir, escolta, en el moment que tens aquesta eina, doncs, que tens la detecció de conversa, que tens el pass-through, que quan tu parles t'escolta correctament, que tens una cancel·lació de so i totes les funcionalitats noves que estan incorporant, és bestial.
El grau de maduresa dels smartphones en general i de l'iPhone en particular és molt elevat, vale?
És molt elevat. Avui,
és, està saturat,
és
una... està saturat.
No és que sigui saturat, és que...
No està saturat, o sigui,
ja ha arribat a un punt
que no en pots prescindir.
Sí, sí.
Ets una eina que no en pots prescindir, i més o menys jo crec que cada persona ha determinat ja fa molt de temps quin és el seu
cicle de vida.
El seu cicle de vida. Sí, sí, hi ha gent que és de cada 4 anys, hi ha gent que és de cada 5 anys, hi ha gent que és de cada 3 anys, hi ha gent que el compra un any i se'l ven l'any que ve perquè se'l ven per Wallapop o per lo que sigui, i independentment de lo que anunciïn. O sigui, ara ja no depèn. Si ja...
Això ho deia avui en Javier Lacord, en el podcast de Loop Infinito de Apple Esfera. ¿Vale? Deia que, i us ho recomano que ho escolteu, diu que fora d'un grup de gent d'Apple que per notorietat, per esnobisme, es canvien tot cap a cada model perquè vol tenir l'últim model, la gran majoria de gent que té, que som usuaris d'iPhone, el nostre cicle de vida de renovació està a 3 anys, 3, 4, 5. Vale?
Sí, jo ja saps, jo dic, per què no he mirat aquest any que no tocava? No,
quin iPhone tens tu, Marc?
El 14 Pro.
Igual que el meu. Igual que el meu.
No,
ni l'any passat vaig tenir necessitat de canvi, ni aquest any, per molt que m'agradi dur el botonet aquest,
no, ni el 13
i tampoc el tens, és que és normal. Potser l'any que ve, si hi ha alguna cosa molt, però és que és molt difícil que treguin una cosa molt trencadora, perquè ja ho han tret tot el que podien treure, li han posat un botonet que, bueno, és molt maco, és molt útil, però no justifica pagar 1.000 i pico d'euros una altra vegada, és que no té cap sentit. Això per una banda.
Ja fa temps,
jo crec
que
Tomàs,
no hi ha res
que si tu fas a partir del quart any, a partir del tercer, quart any, si tens quartos de 3, si no tens quartos dels, a partir del quart any i el cinquè ja segur, és quan notes un salt.
El que no sé amb les altres empreses, no, si hi ha aquest salt també de 3-4 anys, o la gent se'l canvia abans o després, clar, perquè estem
jo
parlant
no,
molt d'Apple.
Molts, no. Depenen, molts van amb rentings i coses així, o mòbils que van amb
però,
el contracte del telèfon.
Si imagina que tu ets de Samsung, vale? Samsung flagship o Samsung pues, potent. T'hauria de passar el mateix que ens passa a nosaltres, que no,
sí,
no volies un canvi, és que no hi ha, que li han posat 48 megapíxels en el, és que no té cap sentit, és que no té és un argument.
Sí, però el que passa, Tomàs, és que si tu agafes i t'esperes 4 anys, quan tens aquests 4 anys de cop i volta, els píxels són més sensibles, el processador és més ràpid, la bateria va millor, el mòdem de xarxa va molt millor, tot va molt millor.
Sí, ho notes, però perquè...
Però no d'un any per un altre.
No, ho notes perquè tu tens combine un grup de millores que s'han anat succeint al llarg de 3-4 anys.
Ah, exacte, incrementalment.
Però i per què s'estressa tota la maquinària? Per què has de treure un iPhone nou, un sistema operatiu nou cada any?
No, perquè també hi ha un...
No és business, és business, és empresa,
sí,
no és tecnologia.
Però, Tomàs, és igual. Tu, vale? Imagina que tu em dius, tu cada 3 anys o cada 4 anys, suposa que tu cada 4 anys et compres el mòbil, però que te'l compraràs a l'octubre, no te'l compraràs a l'abril, te'l compraràs a l'octubre, però saps que acaba de sortir, vols l'última cosa, encara que sigui del cap de 4 anys, però no te'l compraràs a l'abril, que si penses bé, és una tonteria. Vale? O te'l compraràs a l'octubre o te'l compraràs per Nadal. És raro que algú digui em canvio el mòbil a l'abril, o sigui, se't cau el vàter, es mora, cau d'un segon pis, te'l foten, vale,
que és estúpid perquè és quan comencen a haver-hi més ofertes.
és quan comença a haver-hi més ofertes. Però si tu has de fer aquest canvi d'allò, també tu podries dir, jo me'l canvio cada 4 anys i ara aquest any, en comptes de comprar-me el 16, me compro el 15, que estarà més barat.
Com és?
I veuré el mateix salt.
No, i es venen molt els models antics.
A Magma, tu tens el 13 o el 13 Pro?
Jo tinc el 13 Pro i ara li canviaré la bateria. Fa 3 anys, més o menys, que el tinc.
Sí, ara són 3 anys.
I ara la bateria està ja al 79 o així, i li canviaré. I ja està, i 2 anys més.
I fins que tiri.
A no ser que un dia, pues mira, tinc un capritxo i tal i me'l canvi, però no, no crec. El que sí que segurament a l'Apple Watch sí que el canviaré, però per un de segona mà, que és el que normalment faig. Tinc el 5, crec.
Sí, ja li toca un canvi, Magma.
Jo no sé si tinc el 8 o el 9.
Però me'l compraré de segona mà,
Jo segurament. Jo tinc, no sé si es veu per aquí, l'Ultra 2, que me'l van regalar, va ser un regal d'aniversari. Si no, no m'hagués canviat per un Ultra. A veure...
Si veig algun Ultra de segona mà...
És un senyor regal.
Tinc un company de feina que té un Ultra i no el fa servir per res. O sigui que potser si se l'han de segona mà...
una mica de sexe a canvi... I ho tens.
A més és vietnamita, o sigui que...
Escolta, passem a les propostes i tanquem, sí. Perquè ja...
Per acabar...
S'haurà d'anar a berenar, sí, hem de fotre'ns el col a cau.
Per acabar això, li dono la raó al Magma, i també el que comentaves tu, Ludo. Hi ha doncs dos aspectes de productes d'Apple, més o menys, que té molta gent, que tenen encara un recorregut de millora, que són els AirPods i el Watch. Això estic d'acord amb els dos, no? Els AirPods, pel que fa...
Jo tinc ganes de provar la cancel·lació de soroll sense la gometa, a veure què tal.
Jo crec que és que... Sí, tindràs cancel·lació de so, però no serà ni de lluny tan precisa com la que tenim amb els AirPods Pro,
Però els que no ens agrada la gometa, doncs han pensat...
A mi no m'agrada la gometa i m'he acabat acostumant. Sí? I també et dic que la cancel·lació de so dels AirPods Pro amb gometa és fantàstica. I la combinació de que et puguin interrompre quan hi ha una conversa i tot, aquesta combinació està força bé.
Ara farà de sonotone, també.
I del Watch...
I de protector acústic.
Sí,
o sigui,
també està molt bé.
La idea aquesta de que tu puguis agafar, per exemple,
està jo guai, això,
quan assajàvem un local d'assaig de música, que estàs a 2 metres d'un bateria,
sí,
i al costat del baixista i amb
això
el coque tocant la guitarra,
sí,
amb el coque tocant la guitarra a tot el volum que dona l'amplificador possible, vale? Que els del local del darrere tocaven la nostra cançó perquè ja ens sentien a nosaltres. Hòstia, jo em vaig estar mirant protectors d'orella que et baixen els decibels. Això ara t'ho foten els AirPods Pro.
Està guai.
Poca broma. O sigui, ja ho diuen, vés a un concert i fota't els tastos aquests per rebaixar una mica el nivell sonor i no sortir amb les orelles pitant.
Jo no vaig molt a concerts.
Jo
no vaig molt de concerts, però en els últims que he anat em feien males orelles del so.
Surs amb les orelles pitant. Però escolta, quan teníem 19 anys anàvem a la disco que també sorties d'allò...
L'alcohol mitigava l'alcohol i les drogues mitigaven els efectes.
Mitificant tot.
Anem a les propostes, vinga.
Vinga.
Serà molt raro, en els concerts la penya amb els AirPods posats, però els veurem. I quan la gent es comenci a donar compte, per exemple, que la gent fa servir els AirPods com a sonotone, perquè també són un sonotone, si portes els AirPods posats, la gent comença a entendre que si portes els AirPods posats els segueixes escoltant.
Sí,
clar, estàs escoltant un llibre, estàs escoltant
música. Que no sigui de mala educació tenir l'auricular posat, no? Quan parles amb algú.
Mica en mica això ja va passant, Mica en mica això ja va passant. Però bueno. A veure, ràpid, propostes. La primera marca és teva, que ens va recomanar... Sí, tenim moltes propostes endarrerides.
La newsletter d'en Rubén.
Un matís. Tenim moltes propostes endarrerides, però com ja són de principis d'estiu, perquè en els programes aquests de Minuts Mosseguis o Extres no hem fet propostes, no les vaig a repetir. Comencem amb aquesta teva, vale? I hi ha algunes posteriors.
La newsletter d'en Rubén, que es diu The Learning Group, i que bàsicament és una newsletter sobre IA generativa. En Rubén és desenvolupador, en Rubén està super al dia i cada dia s'està currant una newsletter super interessant. Explica les coses molt bé, utilitza IA per generar la newsletter, perquè si no no seria capaç
home,
de generar
si no
tot
el,
això
si no no seria el RUP.
Utilitza IA per generar-ho, però ho fot molt bé, i bueno, a mi és o sigui, ara estic seguint la seva newsletter com una de les newsletters que faig servir per estar al dia de les coses, vale? O sigui que això val la pena seguir-la.
A veure, això no és una proposta, ho dic per la proposta que ara vendrà, eh? Vaig estar parlant amb en Josep Ruano, que recuperarem una mica la seva participació tant en el programa estàndard de Mossega la Poma, com és aquest, com algun Minuts Mosseguis especial que vingui a parlar de cuina. Diu que ara té una miqueta més de temps i que intentarà ser-hi, i ens fa molta il·lusió que hi sigui. I parlant de gastronomia, de cuina, gastronomia, hi ha una proposta que és d'en Pau, que diu, ei, que no és cap broma, eh? Us recomano un llibre sobre la història i l'actualitat de la gastronomia britànica. Que pot semblar un oxímoron, però no.
L'altre dia algú preguntava, diu, és la cuina britànica ha de ser tan fastigosa? I algú li va contestar, si es fa ben feta, sí.
Bueno, el llibre està bé i des del moment que el Pau ens ho recomana està... Jo crec que...
Jo és que tinc un veí que és anglès i que quan ens deia que pel dia de Nadal fotien cols de Brussel·les hem dit, sí, no. Vés a cagar.
No, és... Però no tot...
Sí, feia un rostit no sé què i cols de Brussel·les. No. Tu menges cols de Brussel·les per Nadal?
És molt sa.
Sí, és molt sa. A mi no em desagraden, però el concepte menjar cols de Brussel·les per Nadal...
No m'agraden massa, la veritat.
Em va deixar molt, molt frapat.
Bueno, va, acabem, que avui no teníem massa propostes de les noves, eh? Una del Ciner que m'ha fet molta gràcia, que es parla d'un podcast que es diu No Such Podcast, que és de la super secreta agència d'espionatge NSA, ¿vale? Que la NSA no és una agència de seguretat.
No,
però bueno,
no tenim temps en el món, no, ja en aquesta vida, per seguir tants podcasts.
Ja ho hem explicat moltes
vegades. Ens hem d'especialitzar.
Ja ho hem dit moltes vegades.
Li direm una IA que escolti els podcasts aquests i totes les
propostes.
Ningú
a veure venir,
resum.
Però el gran enemic dels podcasts són els audiollibres. I perquè no tens...
No, sí, per mi són missatges.
No, però no té, o sigui, és un tema de temps. Si tu escoltes audiollibres, no escoltes podcasts. I a mi el que em passa és que se m'estira la llista
tot
de podcasts. Tot no es pot.
Jo ara estic amb els audiollibres bastant
excepte
fort.
Excepte que vagis
i...
conduint Astúries, que així tens moltes hores, i quan tornis...
Però jo tenia la dona al costat, no calia podcast.
Tenies podcast natiu incorporat. Molt bé.
Va donant la turra.
Bueno, oients, moltes gràcies, heu arribat fins aquí, molt contents. Tenia moltes ganes de tornar.
Fins la setmana
que
ve.
Fins la setmana vinent.
Per cert, igual aquesta nit surto a Catalunya Ràdio.
Ah, sí? Què vas fer?
Sí, amb la Mariola per el manifesto aquell que vaig fotre per internet.
Molt bé.
Molt bé.
Ja, home, igual, hauria pogut dir com a... Poneu, és que hi havia una proposta
final.
Bueno,
no arribaran la gent, mireu a la Mariola que hi ha una gravació que m'ha demanat
quatre
podcast? Coses.
O no surt en podcast?
No tinc ni puta idea.
Va
demanar per Twitter, li he enviat un àudio i ja està.
Li has enviat l'àudio i punto.
A l'àudio, es veu que abans sortirà el Carlos Santana, que és aquell que té nom de guitarrista però està calvo i té barba.
Enviem l'àudio a mi i el poso aquí al final també perquè la gent l'escolti.
No, tio, és un pal.
Però què és? Mitjona?
És una
torre
d'una cosa que he fet d'un manifesto sobre intel·ligència artificial i educació i la mare que la va parir. Bueno, Safe AI Manifesto, manifesto.safeai.org o su puta madre. Algun busqueu.
Mirarem. Molt bé, nois, fins la setmana vinent. Una abraçada a tothom. Adéu-siau.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu.